Bon dia, passen 7 minuts de la una del migdia. Iniciem aquí la sintonia de Ràdio Falset, l'hora del vermut, el temps de tertúlia. Avui amb la Rosa Garel, bon dia Rosa.
Bon dia, bon dia.
Anton Vidal, bon dia Anton.
Bon dia.
I l'Adolf, bon dia. Adolf.
Hola, molt bon dia.
Avui ja a Vísperes Navegants, avui tenim uns quants números que tractar, eh? Ja sé que és pesat i això dels números, doncs, no és molt mediàtic, que diguem, però jo trobo que hi ha un parell de xifres que almenys hem de comentar amb els tertulians d'aquí, també dels de casa. Avui canviem de tàctica, Rosa, avui ja ho diem ara. Podeu trucar al 977-83-0044 i al 977-83-1135 per tal de doncs, posar temes damunt de la taula i també doncs, comentant, si voleu, les qüestions que us expliquem. Si us sembla, comencem pel 4+1. O sigui, tenim 4 municipis a la comarca que ja han dit que celebraran la consulta. N'hi ha dos que encara no tenen clara la data, però ja s'han afegit a la plataforma pel dret a decidir, si no recordo malament. O sigui que entenem que més tard o més aviat, tant Cornudella com Poboleda celebraran aquesta consulta popular. Els que ja tenen data són la Torre de Fontovella el proper dia 28 i la Vilella Alta el dia 25 d'abril. Això ha arribat com un virus, eh? Primer semblava que el Priorat es quedava una mica enrere, però ara ja es posa a l'espiritu.
Que s'encomana, això.
S'encomana?
Sí. És com la gripa.
Sí, però no ho compareu amb un virus, no?
No, que és, per això.
Suposo que ha de tindre una altra connotació.
Anton, com ho veus?
Bé, i suposo que doncs, al llarg del temps no solament aquests 4+1, sinó que doncs, suposo que seran gairebé, si no tots, quasi tots. És a dir, és un procés que com que sorgeix el poble doncs és difícil de controlar i a part de difícil de controlar és difícil d'organitzar i en aquest cas doncs, bueno, doncs és la voluntat del poble la que doncs, determina quan volen fer-ho, a no ser que sigui per llei, i per tant com que això no és per llei automàticament doncs, cada poble i cada grup de ciutadans doncs, decideix.
Diem 4+1, perquè diem aquests 4 ja els tenim clars, i queda una mica el cas de Falset, que amb això, amb l'informatiu i aquesta xerrada aquesta tarda, en part coorganitza el centre d'estudis, que hem d'entendre que és la preparació, veure com està el pati en aquest sentit.
Bé, en principi hi va haver contactes amb els independentistes de Priorat, més que res doncs, perquè tenien ganes de moure la història i en aquest cas doncs, de donar informació. Perquè es decideixi una cosa, el que interessa és que hi hagi informació i una de les coses que bueno, doncs, vam comentar ells i nosaltres, i en aquest cas doncs, bueno, nosaltres gairebé donem suport perquè són ells els que porten en aquest cas els contratulians que vindran a explicar naturalment doncs, tot el procés que es pot seguir i tal com es pot fer la consulta aquesta, que no és fàcil, el que passa que doncs, bueno, és laboriosa. No? I en aquest cas, doncs, bueno, doncs avui a les 7 esperem de que tota la gent que vulgui ser informada referent a la consulta de bueno, doncs vingui i pugui en aquest cas doncs preguntar o informar-se.
Hem d'entendre que servirà, repeteixo, per veure si... O sigui, d'aquesta tarda pot sortir a Falset es fa consulta o no?
Podria ser. Aviam, del moment que donen informació, llavors te trobes que doncs, hi pot haver o una entitat o un grup de gent o un col·lectiu de que digui, doncs, bueno, doncs amb aquestes condicions que sembla ser que altres llocs ho han fet i que en principi doncs, ha pogut donar resultat, doncs aquest altres, el col·lectiu que formem o el que sigui, doncs pot estar interessat i es pot tirar endavant. Hi han complicacions, com en totes les consultes i com tot això, que, bueno, doncs, que això simplement doncs, en qüestió de temps i gent a l'hora de posar el damunt, doncs se pot tirar endavant.
A ningú se li escapa que amb tots els respectes per la gent de la Torre de Fontovella és més fàcil muntar una consulta per a 130 persones que per a mil i escaig que pot ser el cas de Falset.
Clar, i més quan les coses surten del poble, és a dir, no són afers institucionals en el qual doncs, facilitin totes les dades del cens i tot això, i és clar, tot això s'ha d'anar fent manualment, com aquell que diu, i per tant porta aquesta complicació que us comentava i que bueno, doncs, pot ser qualsevol, espero, doncs, que inciti doncs, a les entitats o a que associats de les entitats demanin a l'entitat en qüestió, o la que sigui, de que doncs, se miri per poder fer-ho.
Trobeu que les consultes han arribat tard perquè clar, la primera consulta va ser la d'Arenys el 13 de setembre i ara hi han passat uns quants mesos i el Priorat comença a sortir ja la primera serà el 28 de febrer, la segona tongada d'aquestes consultes. Han fet tard?
Jo crec que seria tard si ja fos un tema que ja s'hagués resolt, però com que no està resolt, doncs no està de més. O sigui, no, al cap i a la fi, quan mirem un any enrere, podrem fer balanç de totes les consultes que s'hagin fet juntes, no? Perquè la situació és la mateixa. Llavors, tard, tampoc. A Barcelona crec que tenen previst fer-ho a l'abril.
No, jo tard tampoc. Vull dir, és una qüestió progressiva, la gent se'n va animant i a més... Costa també muntar una miqueta una cosa organitzada per la gent del poble, que no sigui organitzada institucionalment i que hi hagi darrere també gent que puguin respondre i que ajudin, vull dir, és complicat.
No ha passat un any.
Exacte.
En principi, jo crec que, doncs, home,
aviam, mica en mica.
Esclar, si una cosa surt per llei o per decret, aleshores té una data concreta i un procediment. Això en aquest cas, doncs, sembla que ha sortit de la voluntat del poble i en aquest cas és complicat l'organització i jo crec que es pot estar content que doncs, abans d'un any doncs, hi pugui haver aquest moviment que doni un resultat, això és una altra història.
I aquesta opinió que alguns polítics de la comarca han deixat, han comentat de que arriba en un mal moment, considero que és un mal moment, crec que aquesta qüestió ja l'hem tractat aquí a la tertúlia, però no estaria més tornar-hi. És un moment propici?
Aviam, pels polítics, per les persones que es dediquen a la política, aleshores doncs, suposo jo que deu entendre doncs, com una mena de cartipàs i d'organigrama, i és clar que surti una cosa o que surti un problema, per entendre'ns, o que surti un afer, no problema, que surti un afer diferent del que hi ha
programat.
Doncs,
programat.
Clar, això ara no toca, per què? Doncs perquè probablement o amb uns partits o els altres doncs, no els va bé o els afavorirà o en aquest cas no els anirà massa bé a l'hora de... perquè bueno, hi ha unes eleccions a finals d'any.
Jo crec que pels que viuen de política doncs potser és una pedra a la sabata, però doncs, pels de més, vull dir...
Es posa més que res l'argument, la crisi com a argument, de dir, no, és que en la situació econòmica ara s'entra...
És una consulta, vull dir, és una consulta. Què vols dir, que aquesta consulta tindrà algun efecte polític? Per regla general, la major part de partits polítics se reserven de participar-hi directament. Jo suposo que, doncs, vaig el que vagi sortint, doncs, cadascú doncs, anirà aprofitant i estirar l'aigua cap al seu molí, no? Però en principi, vull dir, és una consulta i...
Jo,
no hauria de ser,
si em permeteu, per mi mal moment lo podria veure amb vistes amb unes eleccions generals a l'Estat doncs, a prop, no? Perquè si és cert que això doncs, fora de l'àmbit de Catalunya doncs, em pot fer un ús partidista que dona molt bona rentabilitat a grups doncs, nacionalistes espanyols, no? Llavors, o sigui, aquí, a partir d'aquí, pues, mal moment seria si hi hagués unes eleccions a prop, a generals, i seria mal moment precisament pels qui organitzen aquests...
Mm-hmm. Bueno, repeteixo, els que estiguin a l'altra banda, siguin o no de Falset, que tant si es fa consulta o no al seu municipi, doncs que ens diguin que els sembla aquesta qüestió. I si no es fa, resulta que encara no sou ni de Cornudella, ni de Poboleda, ni de la Vilella Alta, ni de la Torre de Fontaubella, doncs que ens diguéssiu, doncs mira, a mi el poble m'agradaria que es montés, o no. O digui, no. Pues ja em sembla bé que no es faci perquè no, ara no toca, que diria aquell. Si us sembla també, permeteu-me també una qüestió que està doncs, al debat mediàtic damunt de la taula i també la posem aquí a la tertúlia de Ràdio Falset, encara que ens quedi una mica lluny, però també ens toca el tema de la jubilació als 67 anys, aquesta idea que va llançar el govern, hi ha gent que diu que és un globo sonda, o sigui que només es va dir per dir, hi ha gent que diu que va en sèrio. Com veieu aquesta qüestió d'allargar la vida laboral?
Home, què et diré jo? Jo soc jubilada i probablement...
Des de l'altra banda...
Ho veig diferent, ja. Però bé, no, avui llegim, sap que era aquest dematí o ahir a la tarda, que vaig llegir el diari un que deia falta feina pels joves, que no en troben, i en canvi volem allargar que treballin més la gent gran i els vells. L'altre dia ho deia el diari, pensava, doncs pues, bueno, un part també té una certa raó, no? que no hi ha llocs de treball pels que, pel jovent, i si s'allarga tot el de la gent gran, doncs encara n'hi haurà menys, com si diguéssim.
El que passa que el fumut del cas és que tot està al voltant de, abans dèiem de la pela, ara direm de l'euro, que això repercuteix de que doncs, a les arques generals doncs, hi hagi més diners que no pas doncs, els que hi ha amb aquest retras, com aquell que diu, d'un parell d'anys. Esclar, tot és qüestió de fer números. El que passa que és el que diu ella, és a dir, si en aquest cas doncs, hi ha el mercat de treball, està saturat i resulta que allarguem l'edat de la gent que està dins del mercat, doncs, clar, amb aquest aspecte, malament, rai.
Jo crec que hi ha diversos punts d'afrontar la visió sobre això, no? I entenc que la decisió aquesta s'ha pres obeint a números, més que a números estadístiques, i centrat només pues, el que són les arques de la solidaritat social. Val? Llavors, o sigui, s'han deixat de banda tots aquests altres aspectes, no socials, no, sinó altres aspectes numèrics, com poden ser pues, l'atur, no es té en compte el tema de l'atur, perquè si es mirés per l'atur pues, seria contradictori. I simplement, pues, simplificant molt el que s'ha fet en termes macroeconòmics, és una regla de tres. Pues, tanta gent que treballa que ha de pagar, tanta gent que tindrà aquesta edat,
pues,
en base... Però clar, jo crec que s'han fixat només en el que són les arques de la societat social. Hi ha els altres aspectes a tenir en compte, que
però
són...
Però hi ha sobreàvit, no?, amb les arques de la societat
bueno,
social.
Bueno, però fan la previsió per al 2022. O sigui, és això, o sigui, la regla de tres. Si ara tanta gent pues, necessitem tants diners, doncs pues, el 2022 hi haurà tanta gent, doncs pues, haurem de fer que sigui fins a
I
aquesta edat.
I això començaria el 13, no?
Bueno, sí, era una aplicació paulatina que es
sí,
començava...
A partir del 13, sí. Em sembla, no? A partir del 13 diguéssim, començaria.
Crec que, però no seria el 13, el 2013 ja els que complissin 65 anys haurien d'esperar els 67, sinó que seria paulatinament...
Van afegint mesos.
Van afegint mesos fins arribar al cap, no sé, dos o tres o més anys, que s'arribaria, diguéssim, a la xifra real.
El 22
real,
seria l'any que hi ha...
Del 67.
De totes maneres, a mi m'agradaria, perquè això, al cap i a la fi, pues, no deixa de ser una referència, no? Perquè al cap i a la fi, feta la llei, feta la trampa, ara ens trobem en una situació doncs, que és el 65, però quantes empreses opten per la prejubilació i en la qual desvirtua molt les dades. I jo crec que, fent al·lusió a la vessant social... A mi m'agradaria un sistema més flexible on hi hagués una edat de referència però que realment se donés més llibertat a la persona qui treballa o qui té el seu negoci o qui està en actiu perquè realment podés decidir l'edat de retirar-se, no? I simplement que aquest referent pues, sí, se podés anar bellugant pues, en funció de les necessitats macroeconòmiques, no? Però que realment la gent poguéssim tenir la sensació aquesta de dir, pues, jo, escolta, jo tinc 67 anys, tinc l'empenta, tinc la força del primer dia, pues, a mi m'agradaria continuar treballant, no? I que no fos una imposició...
Bé, jo suposo que això ja ho sé. Ja, ara només s'ha comentat i s'ha posat damunt de la taula el tema aquest, però jo suposo que això és més complex i al darrere hi deu haver més lletres petites. De totes maneres, ja va dir, sembla que va ser el ministre, que doncs, bueno, en aquest cas, si amb algú volia prejubilar, doncs que anava doncs, a compte de l'empresa que feia la gestió. Aviam, però... si vas a mirar, és una cosa normal, és a dir, si una empresa doncs, vol treure gent perquè doncs li sobra o perquè doncs no li va bé, doncs bueno, la prejubilació aquesta doncs anirà a càrrec de l'empresa.
Però no hi va haver la moda de prejubilacions fa uns... Segurament m'equivocaré,
sí,
us dic ara,
anys,
uns 10 o 15 anys, no hi va haver com una...
Jo suposo que això són revelacions...
De prejubilacions a grans empreses que
bueno, a nivell d'empresa cadascú doncs, munta el seu història i aleshores doncs, suposo jo doncs, que deuen... És a dir, els deu resultar més a nivell econòmic fer això que no pas mantindre doncs, aquesta gent fins a la jubilació.
Però no, la notícia important jo entenc que va per aquí, o sigui, me sembla que fins ara pues, se donava una sèrie, l'Estat donava una sèrie de facilitats i d'ajudes per atendre les prejubilacions i és aquí on també han fet el retall important, no? O sigui, que les empreses podran continuar prejubilant gent, però que ho hauran de fer amb més esforç econòmic per part de les empreses i menys per part de les arques de tot l'Estat.
I aquest model alemany, això que és, sembla que es vulgui posar de moda, o que ja es va intentar però que no va acabar de funcionar, que és que l'empresa paga una part del sou del treballador i l'altra part la porta a l'Estat.
No, suposo que és el que anava al ministre, és a dir, doncs, que res, que això ho pagués directament l'empresa, és a dir, que l'empresa, doncs, si els vol aguantar fins a l'edat de jubilació, doncs pagarà el tant per cent que paga per cada treballador i que aleshores doncs, l'altre doncs, anirà a càrrec de l'empresa, cosa que ara em sembla que no.
El model alemany refereixes a un treballador amb actiu.
Sí, una possibilitat que va treure...
És meitat i meitat.
Diguéssim que mentre el govern espanyol estava donant voltes que si s'ha de reformar el mercat del treball, el pacte amb sindicats i la patronal, allà a Alemanya van dir, fem una cosa, fem meitat i meitat, o traiem una opció de meitat i meitat, meitat aporta l'empresa i meitat l'Estat, a veure si millora la situació econòmica, i sembla que els hagi donat resultats.
Clar, però és el mateix, però invertint el sentit, no? O sigui, fins ara pues, l'Estat ajudava a prejubilar i ara pues, ajudarà a que la gent continuï treballant. Vull dir, al cap i a la fi és la intervenció de l'Estat, no? O sigui, l'únic que fa és invertir el sentit, i suposo que amb empreses en dificultats o el que sigui, pues, continuarà ajudant al que són prejubilacions, però no en la mesura en què ho estava fent fins ara.
Però jo crec que la jubilació és una cosa bastant personal, per això, i que s'hauria de respectar bastant.
La setmana passada ja va sortir que, clar, no és allò de que puguis aplicar la regla a tots els treballadors i a tots els sectors.
La feina, l'estat físic, l'estat mental...
Depèn de l'estat físic, de l'entorn en què treballes, vull dir, depèn de tantes coses, que és una opció que jo crec que s'ha de madurar i que s'ha de prendre personalment.
Des de l'Estat justificaven el fet de presentar aquesta proposta dels 67 anys perquè ara la data real de jubilació més o menys es situa en els 63, i era una mica jugant aquests dos anys de dir, si ho passem als 67 seran els 65 reals. No sé si acabarà de ser això o...
És el que diem, o sigui, acabes mirant-ho doncs, amb un context molt, molt macroeconòmic, no? Però a mi m'agradaria que es mirés més la situació de la persona, no? O sigui, perquè el referent de cada persona pues, serà el 67. Per més que sigui la mitja 63, pues, la majoria de la gent pues, acaba fent-ho el 65, no? I potser, ja t'ho dic, hi ha gent que li ve imposat, hi ha gent que pues, ho espera en candelates doncs, poder arribar-hi, però...
Hi ha gent que arriba.
Que esteu a punt de jubilar, truqueu. Que us tocarà el 22 o us tocarà el 13, a veure...
El que fora interessant,
a veure com ho teniu.
El que fora interessant és que igual com quan un es fa mal al dit i va a la Seguretat Social, en teoria, i en aquest cas és atès, tant si cobra una mensualitat alta com una mensualitat baixa, també fora interessant que la jubilació fos igual. És a dir, una persona quan se'n jubila, doncs, bueno, menja, dorm, igual com una altra, tant si cobra molt com si cobra menys. El que fora interessant és que s'equiparés tot el sistema de jubilació. Hi haurà molta gent que em dirà, xep, però jo he cobrat, jo he pagat,
jo he portat tant a la caixa.
Exacte. Per tant, doncs, remodelar el sistema de manera de que si tu treballes més, si tu treballes més i tu fas més esforç i no dorms i treballes dia i nit i fas molts més diners, aquests diners t'han de repercutir directament a la teva butxaca. M'explico? El que passa que una vegada passes els 65 com a fita simbòlica, no? Doncs, bueno, doncs tu t'aixeques, igual com un que cobra 200.000 pessetes al mes, que un que doncs, resulta que no té gairebé ni per pagar la llum. No? I això fora una de les coses, crec jo, que es podria equiparar més, en aquest cas, la jubilació.
Sí, no
les persones, quan acaben d'això, aviam, la Seguretat Social, teòricament, i dic teòricament perquè sempre doncs, hi ha coses que no acaben de funcionar tal com Déu mana, però doncs, bueno, doncs hauria de ser així, és a dir, si és igual curar amb una persona que cobra 1.000 euros a l'any, ai, 1.000 euros al mes, que cobra 200.000 euros al mes, com ara han sortit uns aquests senyors doncs, que van per l'aire, no? Per tant, fora una de les coses, tampoc dic una retallada en aquest cas de la més baixa, sinó doncs, que la persona doncs, que una vegada es jubila, que ha estat doncs, tot l'any i tota la vida pagant i el que sigui, doncs, pogués viure normalment. I això afavoriria molt més les arques de l'Estat perquè hi ha jubilacions que calcet.
Hi ha debat sobre això, eh? Hi ha debat encetat. El que passa que jo també ho opino, això. Vull dir que quan arriba una certa edat, les necessitats de la persona més o menys són les mateixes. Llavors, si has tingut un bon sou i has tingut la sort de poder treballar en un lloc on t'has guanyat els calés a cabassos, doncs, bueno, ja t'hauràs fet la teva butxaca ben plena.
Però això, és, això al cap i a la fi és privatitzar, eh? Clar, o sigui, esteu parlant de privatitzar la societat social.
No, 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 privatitzar sí. No. La persona que acaba de és a dir, que compleix els 65 anys, doncs cobrarà un subsidi de jubilació normal i corrent, tant
per viure, si està als 75 bé, com per viure bé, així com ara hi ha qui cobra 600 euros o 500 euros i ha cotitzat tota la vida.
Jo crec, pues o sigui, jo no diré que... Jo no diré que les pensions no, o sigui, no siguin baixes i s'hagin de pujar, o sigui, les més baixes, eh? Això no ho discutiré, perquè, o sigui, està bé doncs, que quan arribes a una certa edat tens unes necessitats. A partir d'aquí, si seguim la reflexió que feu vosaltres, pues sí, l'Estat subsidiaria uns mínims i la resta quedaria pues, a en mans privades, o sigui, seria el fet que cadascú fes el seu pla de pensions, no?
És
el
que estàs dient. Diners que guanyes
llavors, jo entenc diners que guanyes tu, però diners que deixarà d'ingressar també la societat social. Perquè, o sigui, llavors jo cotitzaré pels mínims.
No, jo he dit de bon principi, això és una cosa molt complicada, no és tan fàcil com ho parlem ara.
Lo que
però
està clar,
que el normal i equitatiu... I l'equitatiu seria que cadascú, doncs, una vegada ha fet tota la feina, ha fet tot el treball, doncs tingués les mateixes prestacions. És normal. Això és més equitatiu que no pas el que passa ara. Si un té més diners, pot tindre més pensions, pot tindre més no sé què, més no sé quantos, pot pagar més inclús a la seguretat social i això, i a l'hora de jubilar, doncs té unes prestacions... Bueno, aquest dia vam sentir uns números estrafalaris, és a dir, de més de 100.000, no sé quants euros i tal i qual...
El sistema que regeix la societat social, perquè al cap i a la fi és donar-li el tractament de les cotitzacions a la societat social igual que se'ls dona de l'impost sobre la renta. O sigui, doncs, tu guanyes més, pagues més, però tindràs dret a lo mateix que l'altre.
I a més faràs butxaca per poder tindre una reserva quan tu estàs jubilat.
No, faràs butxaca, sí, però és privatitzar perquè o sigui, ja passes a la...
Però que no em faran anar de butxaca també els que guanyen més.
Sí.
Però, més
clar, hem de tenir clar que el que nosaltres paguem ara per cotitzar no és el que nosaltres rescatarem al dia de demà. O sigui, és el que serveix per a pagar les pensions d'avui en dia. Hi hagi superàvit, pues serveix per a fer bossa, per a pagar-les l'any que ve. No? O sigui, llavors, els diners que nosaltres paguem ara de cotització serveixen per a la gent que està cobrant ara. Mm-hmm. Però també serveix... O sigui, hi ha és la proporcionalitat de lo que pagues a lo que tindràs dret a rebre el dia de demà quan uns altres cotisin.
Per tant, desigualtat.
Però la desigualtat, doncs, llavors ja posats a fer que cobri el mateix un abogat que un PO, hi haurà molta més igualtat encara.
Això és diferent.
No,
això és diferent, sí.
Això és, quan està en actiu no pot cobrar això, el mateix
diferent.
Un abogat.
Jo no estic posant en dubte que hi ha unes feines de risc, unes feines doncs, que bueno, s'han de, en aquest cas, doncs, retribuir més que altres, però una cosa és que una persona quan
és complexa, però jo també ho he pensat molt.
Sí, quan acaba de treballar, doncs, ha de viure igual com un altre.
Si em permeteu, fem un punt i a part en aquesta qüestió, ja que tenim una nova veu, podríem dir el cinquè tertulià. Bon dia, en què parlem?
Bon dia, sóc el Gaspar.
Digue'm, Gaspar.
Mireu, jo em penso que quan s'arriba als 65 anys tots tenim el mateix, les mateixes necessitats, tots. Mentre se treballa, el que té sort i pot guanyar, que guanyi. Ara, aquests excessos que es paguen, els que estan entremig, que no fan ni foten, aquests se'ls ha de tallar que puguin viure, però no anar amb avió propi. Eh? Uh-huh. I tots tenen dret a viure. Hi ha d'haver rics i pobres. El que sap guardar, doncs arriba que té algo. Ara, el que li gasta més que no guanya, no en té mai cap. Els nostres pares, quan va començar la Seguretat Social, el 80% no arribaven a cobrar. Se morien abans dels 65. I ara, i que duri, tenim la sort que cobrem un promig de 20 anys, que ens duri. I hem de procurar que la Seguretat Social no caigui, perquè gràcies a la Seguretat Social anem vivint. Uh-huh. Que tingueu sort, tots els que sou jovenets, i que arribeu a cobrar el que us toqui.
Gràcies, els que no són jovenets, no. Gaspar, que has penjat, ja has penjat.
Sí, ja has comentat el tècnic que ja hem tancat aquesta comunicació. Jo sentint-nos, he apuntat, no sé, un parell d'expressions. Parleu de necessitats, però trobo que no parleu de nivells de vida. I tots tenim el mateix nivell de vida?
No, per això tu vas arroplegant per poder tindre un nivell de vida diferent al meu o de l'altre. Ara, però, davant de la societat, tu tens unes mateixes necessitats gairebé, si no és el 50%, si no és el 100%, serà el 99%, igual com jo o com un altre.
I a partir dels 65 anys, el nivell de vida que un vulgui portar, m'estàs dient que l'ha de baixar en alguns aspectes?
No, se l'ha anat fent allò.
No, o sigui, s'haurà de fer el seu pla de pensions per a poder ser finançat, el qual vol dir es privatitzar el sistema de pensions.
No, no cal un pla de pensions, s'ha d'administrar els seus quartos, no cal que fer pla de cada quart que vulgui.
Cadascú que llogui el treballador que vulgui per netejar-li la casa. Però el que està clar és que a partir d'una edat, els 65 en aquest cas que estem parlant, o 67 el que toqui, la persona aquella doncs fa la mateixa funció un que ha estat director general de no sé on, aquell que doncs tota la vida ha agafat lo chapo o ha agafat lo cabàs. I per tant les necessitats bàsiques són aquestes, mínimes. A partir d'aquí, bueno, parlem plusos i coses d'aquestes, que tot això li ha anat amb un, li anirà a mesura doncs, que hagués anat treballant i que hagués anat fent racó, com deia, en aquest cas. Doncs,
abans feien racó, abans de fer un racó.
La privatització és normal.
Val, però llavors, o sigui, si ens posem a la pell d'una persona que guanyi molt, val, no li podeu exigir més diners. En concepte de solidaritat social, una altra cosa serien tributs. No li podeu exigir més diners perquè els aporti el sistema de solidaritat social, perquè això li impedeix fer el seu propi racó, que aporti el mateix que aporti un altre.
No, això és diferent. Una cosa és els impostos i tot el sistema.
Exacte, que és proporcional al nivell de renta que tu tens.
Exacte. I l'altre és el que una persona, és a dir, aviam.
Esteu demanant que qui guanyi més pagui més per solidaritat social.
Ho fan ara, això.
Que és el que fan ara.
Això és el que fan ara.
I llavors, que li dona dret a després poder mantenir, a través del sistema de solidaritat social, a poder mantenir, entre cometes, el mateix nivell de vida que portava fins ara.
Però vosaltres... Dependrà de tu, si en aquest cas doncs, es cobren molt, doncs si tu ho has sapigut manegar, doncs t'ho faràs així. Que naturalment hi haurà empreses, que dius tu, que no serà privatització, sinó que hi haurà empreses doncs, que se n'beneficiaran d'això, doncs bueno, partint dels teus dies. Això és complicat. Jo aquí no he volgut posar tan complicat. Jo el que he dit és una premissa de que a partir del 65 doncs, tothom menja i no diem el que sempre es diu, però doncs, bueno, les necessitats aquestes han de sempre tots iguals.
Si us sembla, deixem aquest tema a l'aire. L'aparquem de moment. Us he dit que comentaríem uns quants números. Aquí va el segon. 484 són les persones que al gener estaven a l'atur al Priorat, segons les dades del Servei d'Ocupació de Catalunya. 484. Estem parlant de que no arriba al 10% de la població activa de la nostra comarca. Jo ja sé que em faig molt pesat en aquesta qüestió i us la llenço aquí i també els que esteu a casa, que ens podeu dir el que penseu al 977-83-0044 i al 977-83-1135. 484 persones, perdó, ens hem de preocupar?
Segons quins pobles, més que altres.
Sí.
Tot depèn del tant per cent. És a dir, dius 400 i pico...
Com és normal,
falset. El privat se'n va cap als 9.000 habitants,
sí,
pot ser, 10.000.
Si parlem de població activa, supera les 5.000 persones.
No, és clar, vull dir...
S'entén que per municipis Falset és un dels que en té més, Cornudella també, però bàsicament perquè...
És el més gran el poble, el tant per cent és més elevat. Més
jo més que preocupar, jo crec que hauríem de dir que ens hem d'ocupar, no?
O sí, sigui... treure el perill i quedar amb l'ocupació. Sí.
Però llavors... això està bé que ho digui un, en aquest cas, un regidor d'un ajuntament, perquè això vol dir doncs, que teòricament fan feina, no? O que tenen interès per fer feina.
Però treure el perill i quedar amb l'ocupació.
Com es fa això?
No. Això com se fa?
De fet, és on vull anar. O sigui, aquí hi ha feina, perquè a més... potser ho he apuntat alguna vegada, el Priorat és una comarca que sempre hi ha hagut algo d'atur, però era un atur estructural, no? de gent que no hauria de treballar, però si d'algú podíem presumir abans, el Priorat era que no hi havia atur conjuntural. Llavors, clar, per la comarca és una situació nova, una situació nova que no l'havia hagut d'afrontar. I sí, com a altres llocs, pues, sempre s'hi han trobat, perquè d'atur a Espanya és un país clàssic ja amb xifres d'atur. Què ens falta aquí? Pues no ens falta acostumar, i ojalà no hagués de ser així, però ens falta acostumar-nos a poder gestionar aquestes situacions i a mirar-lo i a donar-hi les sortides que se li puguin donar, no?
És complicat.
Sí.
Potser més complicat que l'altre.
Clar, més complicat per les persones que estan al davant de qualsevol municipi, que en diem polítics o regidors o alcaldes o el que sigui, més que res perquè doncs, bueno, han de gestionar de que doncs, la gent doncs, pugui tindre unes ofertes, bueno, per no quedar, doncs, més ben dit, per no apujar aquest tant per cent que estaves dient.
Potser jo em veig més el problema i ho he comentat més d'una vegada a la tertúlia i també en els informatius, perquè cada mes va sortint la dada, és que el problema és la tendència, va pujant mes a mes, veus com va pujant, i des del 2007 lentament hi ha hagut algun mes que sí, hi ha hagut alguna baixada, però és que continua pujant i és allò, bueno, dius,
jo suposo que això també, aviam, la crisi, la que en diuen crisi, mm-hmm. que doncs, fins ara potser només era el nom i sentíem parlar i a la millor potser no tocava directament, doncs, bueno, doncs ve cap aquí, vull dir, i tocarà, i a la millor doncs, encara doncs, mos en falta més, i el fumut del cas és de que mentre la gent que estigui aturada, que dius aquest tant per cent, és a dir, doncs, cobri en aquest cas del subsidi, doncs anirem aguantant. El problema ve quan els aturats no tinguin subsidi de cap lloc. Llavors comença el problema.
I que no ha sigut només la bombolla de la construcció, que vull dir la bombolla de la construcció s'ha emportat una quantitat de coses que no tenen res a veure amb la construcció, perquè clar, s'ha apuntat, tot ho ha apuntat, transport, i tots els oficis, fusters, paletes, pintors, encofredors, guixaires,
de retruc, ha tocat
a tothom, vull dir, ha sigut una bombolla.
Jo suposo que intentant-ho mirar, això no es pot mirar amb el bon sentit, però la reflexió de per què s'han incrementat aquestes xifres d'atur, potser també caldria buscar-la amb el desenvolupament que s'ha fet la comarca amb els últims anys també. O sigui, està clar que si una comarca està tret de casos ja llargs, tema Falbar, doncs, que ha patit la patacada que ha patit, no? Però si una comarca doncs, està estancada, doncs, quan ve una crisi, pues, la comarca continua estancada, no? Però clar, si una comarca està en desenvolupament, pues, quan hi ha crisi, pues, també el que hi ha de retruc li afecta. O sigui, no només la construcció, sinó simplement que la construcció que ara ja no construeix tant, pues, potser ja no compra vi de tanta qualitat. Com... Llavors, clar, és una situació que realment a la causa jo crec que des de l'àmbit de l'administració local, o municipal o comarcal, poca cosa s'hi pot fer, o sigui, contra la crisi, i el que hem de fer pues, és mirar de buscar pal·liatius, o sigui, específics a la zona, no? Per a aquesta situació que dic que és nova, perquè abans no es produïa perquè simplement pues, estava en una situació d'estancament i que ara pues, significa que estem al carro de l'economia, no?
Ahir per això sortia el diari, no sé si era el Punt, que sortia el senyor Botín, que és del Banc de Santander, no? Doncs que no sé si deia 8.000 milions de sobreàvit que durant el 2009 havia tingut el Banc de Santander. Sí, no, quan sents això,
sí, vull dir que ara ja no...
et quedes desclocat totalment, dius, i com pot ser això?
I a més ja no parlen dels beneficis, parlen dels beneficis, la pèrdua que han tingut referent a l'any anterior.
No, sí. El Banc de Santander precisament és segon millor benefici
exacte,
de tota la història.
Sí.
Quan parlen les entitats financeres ja no parlen del dèficit, sinó que parlen del dèficit referent als guanys que han tingut.
I han deixat de guanyar. Sí, guanyen igual, però
llavors,
han deixat de guanyar.
Una entitat financera, doncs,
llavors
dius, escolta, amb el tant per cent d'aquest, doncs ja podríem viure uns quants.
A mi la xifra, veig que us ha indignat bastant aquestes dades del Banc de Santander. A mi aquesta setmana una xifra que m'ha indignat ha estat la que han donat a conèixer els senyors del Real Madrid, que han anunciat que si l'equip guanya la Copa d'Europa al Bernabéu, crec que s'emportarà sobre uns 500.000 euros és la prima que se'ls donarà als jugadors si guanya. Clar, fa dues setmanes alguns d'aquests jugadors estaven demanant donatius per Haití. I és una mica de... en què quedem?
No, bueno, o sigui, sí, sí. Aviam, mirem-ho fredament, val? Sí. O sigui, el senyor president del Real Madrid té uns objectius, val? I té uns recursos per assolir aquests objectius que li donaran més recursos després. La manera en què distribueix aquests recursos, si ell creu que guanyar, a mi em sembla que era la Lliga i la Copa d'Europa, que era 1 milió d'euros per cada jugador, val? Sí. A mi em sembla que era aquesta la xifra. Si creu que guanyant aquestes dues competicions li reportarà més benefici, però escolta, els números són clars, o sigui, jo incentivo els treballadors, jugadors, perquè obtinguin aquest objectiu i sacrifico pues, aquesta part de diner que podria guanyar, val? Perquè sé que la recuperaré amb imatge, amb prestigi, amb venda de samarretes, i és una visió pura i dura empresarial. No xoca amb el que dius tu d'Haití, perquè, o sigui, després aquest jugador que guanyi el milió d'euros té l'opció ell d'escollir aviam què fa amb aquests diners. O sigui, hi ha molta gent que cobra molts diners que, doncs, que altruistament pues, contribueix a ajudes doncs, solidàries i humanitàries. No? Què vol dir el contrari? Que en vez de pagar-ho als jugadors ho ha de donar a Haití? Pues, no sé, però llavors ja perd la possibilitat d'incentivar a aconseguir el seu objectiu, que és guanyar la Lliga i la Copa.
Ja els va dir que els faria una escola a Haití. Va dir no sé quan, fa una setmana o així. Però clar, però jo crec que estem com a malalts tots plegats del cap, perquè amb un jugador que jo doncs, fa tot el seu esforç i s'entrena i bueno, el respecto a tope, se li ha de donar perquè guanyi una Lliga i un milió d'euros. Però és que això és com a fora del cervell, no? És una cosa... Quan hi ha quantitat de gent que no mengen, quan hi ha les desgraciades viudes que cobren 300 euros, vull dir, i aquell paio, deixeu-m'ho dir, té els pobres de cobrar els milió d'euros i fotre-se'ls a patejar per allà on sigui, amb tot el seu morro. Això va per tots els que guanyen aquestes milionades, els que tenim dalt de tot, que guanyen aquestes milionades, doncs tanta crisi, doncs almenys ara, crec, fem una mica de talladeta i durant uns mesos descanseu.
I el fumut del cas és de que bona part de les donacions ho fan gent que no arriben amb aquests barems. Exacte. Que comentava abans ella. Això és el fumut. Perquè, doncs, és a dir, quan se demana per una causa o es demana una cosa, generalment són aquells que tenen 3 euros a casa i dius, calla, doncs mireu aquell crio, inclús, perquè s'ha arribat inclús amb aquest extrem, doncs va, participem amb això. Però és que n'hi ha un que, és a dir, que ha de llogar una persona perquè li administri els diners que guanya. Alerta. Això és el futur.
Jo voldria fer una puntualització. O sigui, sí que hem agafat potser el cas més exagerat, que és el tema dels sous dels jugadors de futbol, però vista la vostra visió, entenc que el que pregoneu és una mica és matar la gallina dels ous d'or. O sigui, aquí hi ha un sistema...
No som pacifistes.
Bueno, no, deixeu-me que us expliqui. Aquí, per sort o per desgràcia, estem en un sistema capitalista. Val? I que, de moment... és el que ha funcionat millor, o sigui, no és el comunisme ja a tot el fons. De moment, ojalà n'hi hagués un altre. Ojalà n'hi hagués un altre. No, però ojalà n'hi hagués un altre que fos més just, però no l'hem trobat encara, o si l'hem trobat, doncs jo no el conec. I llavors, què vol dir? Sistema capitalista, doncs vol dir això, o sigui, que ve llogar el diner, jo et pago tu et pago
tu,
i llavors, o sigui, sí, i llavors d'aquest moviment és el que es genera pues, lo benestar, no? Clar, qualsevol fuga de diner que se'n va a ajudar amb una gent que em sembla perfecte, i surt d'aquest sistema, i la sortida d'aquest sistema implica menys progrés. Si...
Menys progrés no, menys
progrés...
O sigui, però, progrés no, menys benestar, sí que, que és diferent.
Va lligat.
Una cosa és pel progrés i l'altra cosa és pel benestar. No, jo no us lligo, ni molt menys. el benestar amb el progrés.
Llavors, o sigui, arribaria un moment en què, clar, la situació de la gent que està... Una cosa és el terremoto, no? Però, clar, donem per sentat que la gent tenen cultures iguals i realment hi ha... Quan vas allà i van a fer ajuda humanitària i es troben doncs, que els tirotegin i tot això, hem d'entendre que realment, per més que vulguis ajudar una gent, hi ha gent que també està disposada a fer el que sigui perquè no els puguis ajudar. No? I si bé, passa a Haití, en el cas del terremoto...
Això és complicat. És a dir, sí, jo que estic, no he filosofat tant. Jo en principi, el que he dit és de que... me sap una mica de greu de que hi hagi una persona que tingui 3 euros o inclús un menor d'edat, per entendre's, perquè doncs, hi ha campanyes televisives que van per aquesta història també, que tingui 3 euros guardats, no ho sé, doncs, perquè fa economia ja, des de petit, i que aleshores doncs, aquella persona doncs, agafi aquests 3 euros, doncs jo vaig per aquesta causa. I aleshores doncs, hi ha persones, doncs, de que, el que he dit abans, que han de contractar perquè els administren els diners, i aquesta gent, doncs, en aquest cas, no. No, cadascú pot fer el que vulgui, ara.
A veure, la puntualització. No, jo
puntualització, no, que sense acabar el temps i hem de tornar a falset.
No, sense parlar de que ha d'ajudar ningú. O sigui, estem en època de crisi i jo crec que els cinturons s'han d'apretar. S'havia arribat a un... S'havia arribat a un punt en què tots teníem 4 teles, 4 cotxes a cada casa, etcètera, etcètera. Això no és progrés, això és...
Despilfarro.
Exacte, és desmarxar del lloc. Qui s'apreta el cinturon ara? Qui se l'apreta el cinturon? Els de sempre. La classe mitjana. Els que els he tocat sempre a rebre.
Ràpid, perquè
ara, els altres no se'ls apreten.
O sigui, jo...
les pistes d'esquí les veus a tope, que em sembla bé que siguin la gent. Però, xato, si anaves una setmana, vés-hi 3 dies, ja t'estuviaràs algun sentiment. Vull dir, redueix. I no es redueix ningú dels que haurien de reduir. I reduïm pues, els altres.
Perquè és el millor, és el millor, perquè, o sigui, si tu t'estàs d'anar a la pista d'esquí, realment estaràs generant més atur a la gent que està treballant a les pistes d'esquí.
No dic que no hi vagin, jo.
Bueno, que hi vagin menys, doncs hi haurà menys treballadors que facin falta.
El que tu dius és que la gent que no nota la crisi...
Això és l'enredada que es tragueu.
La gent que no nota la crisi és que naturalment doncs, al mes cobra el mateix que cobrava doncs, fa un any o fa dos, aleshores aquests han de gastar. Bueno, doncs, si és en aquest aspecte, perfectament d'acord. És a dir, que gasti el que teòricament no li han abaixat el sou o no li repercuteix en aquest cas de la crisi. És més... ho troba més bé de preu perquè com que es rebaixen les coses encara hi guanya més. I estem totalment d'acord. En aquest cas, perfectament. És a dir, que gasti qui pugui gastar. El que no vulguin fer... Aviam, l'exemple que has posat, i amb això acabo, l'exemple que has posat del futbol és igual com el joc. És a dir, si tenen diners aquella gent és perquè hi ha gent que els dona diners per veure el seu joc i per tant és joc.
Adolf? L'última aportació i canviem de tema perquè se'ns tira el temps al damunt i repeteixo, hi ha dues qüestions de falsat que hem de tractar.
No, bueno, jo continuo a fer-me en lo mateix, o sigui, el diner s'ha de bellugar i es belluga gastant, exacte, el que no pot fer és, està clar que es va arribar amb uns nivells que eren insuportables i ara es pot dir perquè s'ha vist i hem vist la crisi, o sigui, no pots gastar més el que tens, però realment si tu el que fas és arraconar i pensar per quan vinguin temps més durs, realment estàs privant a una altra persona de que els pugui guanyar aquests diners. Sí. El problema de fons també després és que si tot el que comprem està fabricat a la Xina, que si, i que seria un altre tema, però el que està clar, una bona acció de consciència que no en context de globalització no es pot recomanar, seria dir, pues, jo me gasto els meus diners i si me'ls puc gastar amb el veí del costat, millor que gastar-me'ls amb el que viu 4 carrers més avall. No?
Bueno, deixem aquesta qüestió i ja tornarem en posteriors tertúlies perquè crec que va per llarg, que aquesta setmana a La Vanguardia sortia un economista que assenyalava, ell deia que la sortida de la crisi era el 2017. O sigui, les previsions aquestes del senyor ZP dient que a meitats d'any ja la cosa començaria a aixecar i alguns... economistes que no la tenen. Però permeteu-me que tornem d'Haití via Madrid a Falset i ens centrem en dues qüestions. N'hi ha una que ha succeït fa una estona, s'ha presentat tot el tema del WiMAX a Falset. Adolf, tu que hi has punta, què s'ha explicat?
Bé, s'han donat els detalls de com funcionaria el servei. O sigui, al cap i a la fi, pues, la novetat és que representa què és el que ens agrada a nosaltres, no? I és que aquí a la comarca, encara que no es pogués dir així, estàvem patint un monopoli de Telefònica, perquè qualsevol companyia que anés a contractar al final t'havia de fer les mateixes condicions que et feia Telefònica i inclús a un preu més car per més ofertes que haguessis per la tele, i això representa el punt d'inflexió, doncs, de l'entrada d'una companyia que no ha de dependre de la gran multinacional que és Telefònica, no? Les novetats tècniques que hi ha és, doncs, que va per un sistema de via WiMAX, que diuen WiMAX, que sense fils, i l'estalvi econòmic sembla substancial. Han apuntat que a partir de demà, del dilluns, ja es podrà contractar el que és el tema d'internet, per un preu per al voltant de algo menys de 20 euros, però 20 euros. D'aquí uns 3 mesos se podrà fer la contractació d'internet i telefonia fixa, que representarà, pues, bàsicament, bueno, el preu de trucades és de telefònica, mòbil, a mòbil no conec quin és, però, o sigui, aquest o sigui, de telefònica, dient. Llavors aquests ofereixen les mateixes condicions de tarifa plana que telefònica i tot això, i a més la trucada a mòbil a 015, no? A més, amb això, i jo no ho barrejaria, però l'element ja, i això implicarà que puguem tenir un sistema de wifi a Falset, o sigui que, a part, doncs, qualsevol persona amb el seu portàtil...
A tot el municipi.
Sí,
municipal.
Tot el municipi. Pensem que si hem de donar cobertura a totes les llars amb tecnologia WiMAX, doncs també això permet que es pugui arribar a tot el municipi en tecnologia wifi.
I el que suposo és que, si és terme municipal, si Falset està centrat el que és el terme a la part baixa, amb un costat, per entendre'ns, doncs això deu tindre cobertura circumferencial. Per tant, molts pobles, en aquest cas de la comarca, dels voltants, deuen poder entrar dins del sistema.
Entraríem amb, entenc jo, i no ho domino massa, però entraríem en un conflicte de competències. O sigui, això ho promou l'Ajuntament, això no. Això ho promou l'Ajuntament de Falset i no podem o sigui, anar...
Però s'ha de suposar que si un Ajuntament X del costat se posa
si
en contacte suma, amb
si
l'Ajuntament
clar,
i deixa anar uns quants calerons o el que sigui, pot tindre aquest servei.
Però... Jo no diria lo de calerons, jo diria si es posen d'acord, doncs serà...
O es posen d'acord, només s'han de posar d'acord amb això, perquè l'altre ja... Lo que és la afortunadament el cercle...
Llavors, a mi m'agradaria apuntar una cosa que a la presentació no ha quedat massa clara, i entenc que hi ha sigut així, hi havia gent amoïnada, doncs, de com ser els que estiguin interessats, com farien aquest traspàs, o sigui, com se donen de baixa de Telefònica. Sabem que ja és públic i notori les dificultats que té la gent per donar-se baixa, i aquesta empresa, doncs, no ha volgut assumir compromisos que realment no pugui garantir, no? Llavors, o sigui, ha dit, bueno, la baixa és un tema, doncs, que ha de gestionar cadascú, i és així. O sigui, ningú pot donar de baixa d'un servei, llavors menys ells poden garantir la reacció que pot tenir una altra companyia. En aquest sentit, vull apuntar que, malgrat que sigui així, tant l'Ajuntament com WiMAX Global Access, que és l'empresa que ho fa, o sigui, aboquem esforços perquè aquest tràmit sigui el menys feixuc per les persones. O sigui, no podem garantir res, perquè depèn al cap i a la fi de les companyies on estiguin contractats, però sí que poden comptar amb l'ajuda per a fer la gestió d'aquestes baixes.
Tot això està en funció de la lletra minúscula quan se fa el contracte. El que et diu, doncs, que has d'estar un any, dos anys, o no sé què.
No, bueno, però és diferent.
Perquè la baixa és imminent, és a dir, tu agafes...
Bueno, no, crec recordar que ja ha sortit en informacions i notícies respecte al tema de donar-se de baixa d'alguns serveis, i crec que Telefònica també ho era, que la veritat no és un procés ni fàcil ni ràpid.
Tu estàs parlant d'un altre tema, dels que és el compromís, o sigui...
Però clar, si tu signes un compromís, però en això aquest cas ADSL més no sé què i més no sé quan, doncs llavors hi ha una lletra petita que et diu tu estàs compromès, d'això que generalment aquestes persones no la llegeixen.
Tots aquests compromisos, o sigui, se poden salvar evidentment pagant una penalització, no? O sigui, el problema està en que quan tu et vols anar de baixa d'un puesto i doncs, jo, si ho dius per telèfon, per exemple, des de la ignorància, no? Dius, pues jo truco a Telefònica i dic que em donin de baixa. Pues clar, això o legalment pues no és una gestió correcta i veus que estàs donant de baixa i que realment no et dones de baixa i te continuen arribant factures. És
jo vaig canviar situació. De companyia el mes de novembre, no cal dir ni una ni l'altra, el que sigui, és igual. I, naturalment, doncs, la companyia que sortia doncs, m'ha facturat el mes de novembre el que li tocava. Nominació a la caixa de que això es retorna i en menys de 24 hores ha trucat la companyia i ha dit, escolti, és que vostè té un rebut aquí i això s'ha de pagar. Bueno, quan jo tingui el rebut i pugui cotar un amb l'altre, veiem quina és la despesa, llavors li pagarem. Per tant, donar de baixa automàticament, és a dir, si no pagues, m'entens? I compleixes els requisits, perquè això és el més important, de la lletra aquella petita que diuen vostè si ho ha llegit i està d'acord del que sigui, llavors cap problema. El mut és quan no això es dona.
Sense acabar el temps, ja veurem com va el tema Wimax. En 30 segons, Anton, com va anar Semblai?
Semblai.
Perfecte. Vull dir, una mica d'airet, que és el problema doncs, d'aquest temps, però en principi doncs, hi va haver força participació. Agrair a la gent doncs, del poble i de gent de fora que ve, doncs, i, bueno, que en aquest cas doncs, van poder disfrutar de la festa, i esperar doncs, de que...
Aquí és el coc tan llarg, no? Mm.
El coc de 15 metres, sí. Quasi 16 metres, doncs, i com no, doncs, els crios de l'Antoni Vilanova, l'últim curs
de cinquè, de sisè, que vaig comprar números.
Que en aquest cas doncs, són els portadors i els que doncs, fan possible de que se puguin subsanar les despeses amb la venda dels números.
Doncs amb el coc de Semblai tanquem aquesta hora del vermut d'avui. Gràcies Rosa, gràcies Anton, gràcies Adolf. Ens trobem més o menys d'aquí un mes per veure com està totes les qüestions de la nostra comarca i també de l'economia, a veure si trobem alguna solució. També, com no, agrair al Gaspar per la seva aportació a la del vermut. Nosaltres marxem, que passeu un bon cap de setmana i la setmana que ve torneu a estar aquí amb nosaltres.
Bona tarda.
Adéu. Bona tarda.